Mira, avui és 9 de novembre i se celebra el Dia Mundial de l'Inventor Internacional. És una data... Per què avui 9 de novembre? Doncs és una data que es va triar en honor a l'actriu, enginyera i inventora Hedy Lamarr. Saps qui va ser aquesta dona? Doncs aquesta dona, entre d'altres coses, va ser qui va inventar, qui va crear l'espectre en amplat, espectro ensanchado. I això què fa? Doncs això fa que puguem emetre per un mateix emissor diferents canals de televisió sense que se superposin. Que des d'un mateix emissor podem emetre senyals de ràdio i que cadascú estem al nostre. Per exemple, el 97.4 de la FM, escoltes, Cope Lleida. Doncs en honor a aquesta inventora, enginyera i actriu Hedy Lamarr, el dia 9 de novembre, tal dia com avui, se celebra el Dia Mundial de l'Inventor Internacional i és en honor a una dona i m'agrada. Soc el Ricard Álvarez, parlem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts avui, eh? Dimarts. Per cert, que a hores d'ara estem a 12 graus a la ciutat de Lleida, tot seguit. Parlem amb l'Armando Álvarez per buscar aquesta previsió meteorològica a curt termini, la d'avui i la dels propers 3 dies, a veure cap on evoluciona aquest temps. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. T'has preguntat alguna vegada com seria obrir un negoci de restauració el mes de març de l'any 2020? Dic el mes de març del 2020 perquè ja saps que a partir de la tercera setmana ja va entrar el confinament i tota la història. Doncs a Lleida en va haver un, com a mínim un. Com a mínim un. La cuina, el restaurant La Cuina de Martín. I avui parlarem amb l'Alfonso Martín, que és el seu xef. Ells van obrir la primera setmana del mes de març del 2020. I el dia 13 ja van haver de tancar. Però segueixen oberts, han sobreviscut i per això avui parlarem amb ells. També escoltarem els consells del nostre advocat, el Josep Lluís Gómez, i obrirem la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, doncs, tenim el nostre camí pels cellers de la D.O. Costers del Segre, acompanyats pel nostre sommelier, el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però ara és moment de marxar cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí ens espera el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Hores d'ara, 12 graus aproximadament 12 graus. A la ciutat de Lleida. Quina ha estat la mínima d'avui?
La mínima avui 1,6. Ah. Però ahir, hem de recordar que van tenir una tarda esplèndida, sí. 21,6 de màxima, està fent una molt ziga-zaga les temperatures, avui ha glaçat en moltes comarques, fins i tot al Segrià, tenim 2,5 sota 0 a 0, tenim 4 sota 0 al Pont de Suert, i on no ha glaçat s'ha quedat al voltant, i Lleida, com l'ambient urbà, pues fa que no braixi tant la temperatura, s'ha quedat 1,6, que és de les més altes de les mínimes. Avui hi ha perspectiva que no pugui ni de bon tros la bestiesa que va pujar ahir, gairebé 22 graus, ens quedem 15, 16, com molt 17, a la ciutat de Lleida, i més baixes a la resta de marques, 1 o 2 graus, dins d'un ambient assolellat, tot i que a final del dia ens arriben alguns núvols. I és que n'hi ha una borrasca molt important a la Mediterrània, al voltant de les Illes Balears, que va variant de lloc al voltant de les Balears. Demà sembla que s'apropa una mica a Catalunya, en la qual gairebé la Barcelona, Girona, Tarragona tindran ser tapats, vents molt forts, un ambient molt rúfol, precipitacions no gaire importants, però un ambient molt rúfol, i a Lleida arribaran els núvols també i quedarà una mica més tapadot en algun plogim molt escàs a les comarques més orientals, el Solsonès, la Segarra, una mica l'Urgell, podria caure alguna precipitació, davallarien les temperatures màximes, tindrien un dia més de sensació, més fredota, tot i que les temperatures no glaçarien menys, degut als cels més tapadots, i de cara a dijous tornarien a pujar les temperatures. Fins i tot he vist una previsió que podien arribar a 20 graus, el qual me sembla molt, però he de dir que estem així una mica d'amunt i avall en funció del moviment d'aquesta borrasca.
A mi aquestes...
Mediterrània, aquest... que afecta una mica a la façana mediterrània de la península Ibèrica i molt a les Illes Balears.
A mi aquestes dies amb aquestes pujades i baixades són els ideals per refredar-se. Perquè, a més, jo al matí surto ara ja amb l'abric, però, clar, després, jo a mi no m'agrada portar-lo a la mà, per tant, me'l poso. I, clar, si fa bona temperatura, acaba suant...
És un problema. De que, bueno, la mínima va ser de 2 graus, i, bueno, ja a les 2, 3, 4 de la tarda, bueno, 21,6, és que fins i tot se podia anar de màniga curta.
Has d'anar per capes.
Sí que la tendència global, genèrica, a llarg plaç, és a davallar, a refredar.
Ja suposo.
La setmana següent una mica de més fred, i l'altra sembla que podia vindre una clatellada important freda del nord.
Bueno, pues ja en parlarem divendres, Armando, d'això.
Massa lluny. La tendència ja és normal, no?, perquè a mesura que avanci el mes de novembre tindrem refredaments. Però
sí.
no es veuen boires, és l'únic.
Ah, mira, veus, això també, de moment...
És l'únic que sortim.
Doncs,
i quan
surt
el sol... Pues tenim molts dies assolellats.
Pues si tarden, cap problema. Jo sempre ho he dit, a mi el fred amb sol no m'assusta gens.
És dir, que el mes d'octubre és el tercer mes assolellat dels darrers 80 anys.
Imagina't.
Unidor.
No ens podrem queixar.
Ja van tindre molts dies assolellats, molt poca pluja, i un ambient que, bueno, una mica més fred de nit i matinada i més temperat de migdia tarda.
Armando, parlem divendres de cara al cap de setmana. Gràcies.
Bona tarda, adéu.
I ens n'anem a buscar l'actualitat informativa d'avui, dimarts 9 de novembre.
COPE Lleida. Estàs informat.
Va, que comencem parlant de successos. La Guàrdia Urbana va detenir aquest cap de setmana un home de 43 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Cap a 4:45 de la tarda, agents d'aquest cos que patrullaven pel centre històric van notar olor de marihuana en passar per la vora de 3 persones que estaven assegudes en un banc entre els carrers Cotxera i Botés. Quan anaven a identificar un dels homes, aquest va arrencar a córrer, però va ser aturat pels urbans al mateix carrer Botés. Els agents el van escorcollar i li van trobar 26 embolcalls de cocaïna i 23 d'heroïna. Davant els fets, l'home va ser arrestat. També els Mossos d'Esquadra van detenir 2 homes de 20 i 21 anys, tots dos de nacionalitat marroquina i veïns de Lleida, acusats de robar a un grup de joves intimidant-los amb ganivets i pals el setembre passat a Torrefarrera. Estan acusats de 2 robatoris amb violència i intimidació i tots dos, que tenen antecedents, han quedat en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial aquest passat divendres. Al detingut de 21 anys també se l'acusa d'un altre robatori similar, com és el passat 21 d'agost a la zona del Tossal del Picat durant la festa major del municipi. Les dues investigacions continuen obertes i no es descarten noves detencions. I ull, perquè ja estem arribant amb aquells fets que no et podries imaginar mai, però que ja estan començant a passar, que no haurien de passar i que potser que ens plantegem per què estan passant. I és que robar la part davantera d'una ambulància mentre el personal sanitari atén un pacient a la part posterior és el que està passant darrerament a la ciutat de Lleida. Un dels robatoris es va produir aquest cap de setmana, cap a les 2, al carrer Roger de Llúria, al barri de Pardinyes. I els lladres, fins i tot, van agredir el conductor del vehicle d'emergències quan els va sorprendre buscant a la cabina, donant-li puntades de peu i un cop de puny. El conductor va evitar que s'emportessin un dispositiu electrònic. Durant l'aldarull, la pacient, que era atesa, va tenir un atac d'ansietat. Ja m'explicaràs si estàs a la camilla, que t'estan pujant, o ja t'acaben de pujar a l'ambulància, que no és per res agradable, un no va amb una ambulància de pacient per res agradable, que comencis a notar aquests cops, aquestes persecucions i aquests crits, perquè estan intentant robar a dins de l'ambulància que t'estan atenent. Repeteixo, que això no havia passat. I ha passat ja 3 cops en les darreres setmanes a la ciutat de Lleida. En fi, obrim la secció d'informació de salut, perquè hi ha una dada que hem de conèixer, i és que almenys 280 professionals de l'atenció primària i hospitalària de Lleida no s'han vacunat encara contra la Covid-19. Són el 5,6% del total, segons el Departament de Salut. El sistema sanitari públic té uns 5.000 empleats en plantilla a la província, encara que des de la conselleria s'assenyala que hi ha més personal d'altres proveïdors però no han facilitat el total dels treballadors. Això vol dir que ho podem mirar de dues maneres. Una, que hi ha el 5,6% de personal sanitari que no s'ha vacunat, o que hi ha el 94,4% de personal sanitari que sí s'ha vacunat i té la pauta completa. Això cadascú com ho vulguem veure. Ara, això sí, si ho comparem amb les xifres catalanes, a Catalunya aquesta xifra arriba al 95%, per tant, pràcticament igual que la de Lleida. I encara, abans d'acabar, dos temes locals. Obren una botiga de roba de segona mà a l'eix comercial de Lleida. És un... la cadena es diu Moda Re, que impulsa Càritas Diocesana de Lleida a través de Troballes, empresa d'inserció, que ha obert aquesta nova botiga de segona mà al carrer Sant Antoni de Lleida, a l'eix comercial. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és generar ocupació social i sostenible, i que, a més, el responsable de les botigues de Troballes ha explicat que el consum responsable del tèxtil és cosa de tots, i per això obrim a l'eix comercial, perquè la botiga sigui per a tothom. I abans d'acabar, una notícia relacionada amb esports, però que té a veure amb un lleidatà, com és el pilot de MotoGP Marc Márquez. Sembla que després del cop al cap que va patir en uns entrenaments i que li va impedir disputar la cursa d'aquest darrer cap de setmana, ara té problemes de visió, i que, degut a això, posa fi a la temporada. Això ja li va passar l'any 2011, és a dir, i més o menys en aquestes alçades, a final de temporada, és a dir, fa uns 10 anys. Posa fi a aquesta temporada, que havia estat il·lusionadora en aquests darrers grans premis, amb dues victòries seguides. Ara ja toca posar-se a punt per afrontar una nova temporada que comença d'hora, al febrer o al març, tornen a estar ja les motos en marxa. Anem a parlar d'obrir un negoci en plena pandèmia.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sé que de vegades el que ens fa falta és oblidar-ho tot plegat, però recordem que estem en pandèmia, que les xifres segueixen allí, que és veritat que hi ha molta gent vacunada i que la cosa ha millorat molt, però que la pandèmia segueix allí. I ara, tirant la vista enrere, recordeu el març del 2020, aquell març del 2020, aquell divendres 13 de març del 2020, quan ja les escoles van tancar i aquell cap de setmana ja ens van confinar i tota aquella història. Ara ja comença a costar de recordar-ho, oi? Aviam, si t'hi poses de seguida. Jo crec que hi ha una persona que ho recorda i molt, i és el Alfonso Martín. Alfonso, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Tu recordes aquell cap de setmana, 14 i 15 de març del 2020?
Pues sí que el recordo, i va ser una experiència molt forta perquè, bueno, nosaltres tenim el restaurant, la Cuina de Martín, i van tindre que tancar la tercera setmana d'obrir.
Clar, anem a explicar la història, perquè avui parlem amb l'Alfonso Martín, és el propietari del restaurant La Cuina de Martín, que està al carrer Martí Gralla número 6, i que ells van inaugurar la primera setmana del mes de març del 2020. Imagineu-vos la situació després de passar per tot el període d'obres, que ja és un bon mal de cap, de permisos, de tot el tema burocràtic, administratiu, etc. Quan ja ho tens a punt, obres, engegues un nou restaurant i a les dues setmanes heu de tancar perquè arriba la pandèmia. Però vosaltres heu sobreviscut, Alfonso.
Pues sí, gràcies a Déu, sí, perquè, bueno, pues, estem fent una cuina molt, molt pròxima, molt, que la gent li està agradant molt, i la veritat que amb molt sacrifici, molt treball i detrás dels fogons, i bueno, la gent, pues, a poc a poc es va fixant en el que tenim, en el gènere, en tot, i bueno, cap endavant. Això és un negoci familiar i el tinc que fer sí o sí.
Ha de tirar
endavant. És el que m'agrada, és la feina que m'agrada, i endavant.
Esteu a la Nova Balàfia, al carrer Martí Garalla, número 6. Martí Garalla, número 6, a la Nova Balàfia. Us dono també el telèfon 873-873-4929-55. 4929-55, amb el 873 al davant, que no és un error, que és això, que ja s'han acabat els números del 973, i llavors a Lleida ens han donat el 873, 873-4929-55, carrer Martí Garalla, número 6, el restaurant La Cuina de Martín. L'Alfonso ens avançava ara que és una cuina de proximitat. Explica'm la vostra cuina, Alfonso.
Bueno, pues la nostra cuina fem cuina típica mediterrània, en tocs contemporanis, i és una cuina de que he fet de tota la vida jo, i bueno, i el que fa és donar una mica de tots els plats que jo he viscut i he treballat en molts restaurants de Lleida, i que per mi és un orgull. Uh-huh. I bueno, fent des de caragols fins a carns, peixos, arrossos, molta varietat, la veritat, de carta i de tot.
Alfonso, tu fa anys ja que estàs vinculat al món de la restauració?
Jo ja fa 34 anys. Vaig començar amb 15 i bueno, en el món de l'hostaleria i de Lleida, i ja porto bastant.
No, ho dic perquè la gent no es pensi que, bueno, sí, un restaurant nou, bueno, el nom és nou, el restaurant és nou, el lloc és nou, però la persona que hi ha al darrere és una persona amb una dilatada experiència al món de la restauració lleidatana, i que, per tant, això avui en dia ja és sinònim de qualitat. Escolta, quin és el teu plat estrella, Alfonso?
Bueno, nosaltres toquem de tot, i la veritat que la gent quan prova, pues la veritat que quasi té tot, però jo aposto més pels arrossos.
Ajá.
Perquè
és difícil de fer un arròs, és a dir, és allò que tothom ho fa, però al final provar un arròs i dir, escolta, així, està al punt, com a mi m'agrada, sí, està al lloc, sí, no és fàcil això,
No és fàcil, jo crec que cada persona té el seu punt i el seu, pues, toc final, no? I això, pues, transmiteix als clients un toc que diuen, hòstia, és que està molt bo això.
Clar.
I és una cosa que bueno, que se té que provar, i jo crec que el gust i el toc de personal de cadascú és molt, uh-huh, molt propi, no?
Estem parlant amb l'Alfonso Martín, és el xef del restaurant La Cuina de Martín. És un nou restaurant que està a la Nova Balàfia, carrer Martí Garalla, número 6, Martí Garalla, número 6, i que els podeu trucar al 873-49-29-55. Sí, sí, és un 8 al davant, 873-49-29-55. Alfonso, la veritat és que, bueno, el començament potser no va ser el desitjat, però suposo que amb les darreres, o amb la desaparició de la pràctica totalitat de les mesures de la pandèmia, suposo que ara ja més contents, no?
Pues sí, la veritat que sí, ara ja és una altra cosa, apostem perquè tot vagi bé, que no tirem cap endarrere, perquè l'hostaleria l'ha passat molt, molt mal, i això, pues, s'ha afectat a tots, no solament hosteleria,
sí, carnissers, sí, sí,
pescaters, ha sigut tot una roda, i això, doncs, pues, bueno...
Alfonso,
sí. com
se supera obrir un restaurant i haver de tancar les dues setmanes durant mesos, i després que us deixin obrir només unes hores? Com pues, se supera? Com se tira endavant?
Jo tinc que agrair molt a la meva família, als meus germans, a molts amics que tinc, que m'han ajudat molt amb això, amb aquest projecte, i bueno, sóc una persona molt forta psicològicament, i no tinc, és que la meva feina és aquesta, no tinc una altra feina, jo és el que sé fer i el que tinc que ajudar amb això, i això ho tinc clar, i és el meu treball, i això, pues, bueno, m'ha ajudat molt la família, els amics, i que des d'aquí agraeixo molt i molt bé.
Per cert, que anem de cara... Clar, estem al mes de novembre, anem de cara al Nadal. Ara ens semblarà estrany, però això s'havia fet tota la vida fins al març del 2020, els sopars d'empresa, sopars d'amics, de família... suposo que ho contempleu i esteu preparats per oferir-ho.
Sí, apostem per fer cenes d'empresa, per grups. Jo mateix, ara mateix, tinc un menú de 35 euros a un altre de 50. Uh-huh. I, bueno, i el tema de Nadal, pues també farem carta de Nadal, farem canalons, sarsueles, moltes coses, n'hi ha cochinillo, moltes coses que estem ahí. Ja acaben de preparar per la carta de Nadal i el menú d'empreses ja el tenim ja. Ja apostem per això i que vinga la gent i cap endavant.
Molt bé. Doncs escolteu, el restaurant La Cuina de Martín, que de cara ara a les festes, de cara a les reunions amb amics, amb sopars d'empresa, ja, això que abans era típic i que ara ens havíem perdut una mica el pas amb aquest darrer any i mig, doncs que ara es pot tornar a fer, evidentment, doncs que si hem de portar mascareta, que si ens hem d'estar una mica més amples a la taula, tranquils, que això l'Alfonso Martín ho tenen tot previst, però que sapigueu que tenen preparats aquests menús per a grups. Estan al carrer Martí Garalla, número 6, al 873-49-29-55, és el restaurant La Cuina de Martín, un dels negocis que ha sobreviscut a la pandèmia, però que, a més, és que pràcticament hi va néixer. De fet, vosaltres, quan vau obrir, ja se'n parlava de la pandèmia.
Pues sí, la veritat que sí. Jo me'n recordo que sortia a la tele, pues que, bueno, que aquest virus estava ja, pues...
A Itàlia ja teníem, sí. Déu-n'hi-do.
Llavors, pues, bueno... va ser un cop molt dur, perquè no t'esperaves això, no?, de tindre que tancar el negoci que acabes d'obrir.
I tant. Restaurant La Cuina de Martín, hem parlat amb l'Alfonso Martín, està en el carrer Martí Garalla, número 6. Alfonso, escolta, la meva enhorabona i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, de veritat. Moltes gràcies. Gràcies.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sí, que arriba el nostre temps dels advocats. Ja saps que marxem cap a Q2 Consultors tots els dimarts, que els trobes a internet a www.q2-consultors.com. que a Lleida estan al passeig de ronda número 57, però que tenen equips, a part de Lleida, a Balaguer, a Viella i a Barcelona. I que jo crec que el més fàcil és aquest primer contacte fer-lo per telèfon. 973-28-28-18. Mira si és fàcil, eh? 973-28-28-18. Com sempre, nosaltres, el Josep Lluís Gómez, que és advocat i, per cert, segueixen professor a la Universitat de Lleida. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
No, dic això perquè avui tenia una inquietud de preguntar-te si heu començat bé el curs. Bueno, ja estem al novembre, si en el teu cas has començat el curs de manera relativament normal, ja presencial i amb un ritme normal.
Sí, en el meu cas les classes són presencials. Evidentment hi ha un protagonista a la classe, que és que tots portem mascareta.
Sí, bueno.
I això fa una mica diferent el contacte professor-alumne, però a part d'això d'aquí, bueno, també pot ser a vegades, crec, me dona la impressió, és una impressió, no t'ho puc assegurar, que potser la presencialitat de l'alumne, pues hi ha més alumnes que no venen.
Bueno,
me dona la impressió, me dona la impressió, però això és una cosa que no te podria assegurar.
Però si volen venir, poden venir. Vaja, ara ja entra a la voluntarietat.
No, podem guardar les distàncies, ho tenim tots els mitjans perquè no hi hagi cap risc sanitari.
Molt bé. Doncs, ara tenia aquesta curiositat. El Josep Lluís Gómez està especialitzat en dret mercantil i civil i amb ell avui vull parlar d'aquesta nova llei de la vivenda, que és que, de veritat, cada vegada que parlen de fer una llei nova i parlen de temes que tocaran a la vivenda, hi ha molta gent que se li posa els pèls de punta i potser avui, Josep Lluís, el que anem a parlar és, bueno, tranquils o no tranquils, què és el que vindrà a dir aquesta llei?
A veure, jo el primer que he d'advertir als oients és que aquesta xerrada, aquesta entrevista, la tornarem a repetir més endavant,
sí,
quan
sí,
de debò surti la llei definitiva, i per tant això només és una espècie d'aperitiu, no? Però val la pena parlar-ne, perquè crec que de la llei se n'ha parlat tan positiva com negativament d'una manera propagandística i poc real, no? I per tant caldria una mica tranquil·litzar els oients. No? La futura llei té una finalitat, en principi, força bona, és a dir, facilitar l'accés a la vivenda d'aquelles persones que per la seva joventut, pels seus ingressos, pel que sigui, doncs és difícil, no? I aleshores, aquesta és la finalitat. El que no està tan clar és que la finalitat s'acabi complint,
clar,
i no solament no complint, sinó donant-li la volta a la truita i ser negativa, no? La llei, quan arribi, el primer que he de dir és que no arribarà demà ni demà passat, com ara es parla que ja de l'immediata entrada en vigor de la normativa de plusvàlues. No, aquesta llei, per una raó i per una altra, doncs, quan entra en vigor, arribarà a entrar en vigor cap a l'any 2023. I, a més, entrarà en vigor d'una manera desigual, perquè cada comunitat autònoma i cada ajuntament podran dir la seva sobre determinats aspectes en el qual l'aplicació serà desigual. Sobretot partint d'un factor, o en funció d'un factor, que és allò que se'n diu a la llei mercado tensionado, que seria aquelles poblacions on existeixi, pues, un dèficit de vivenda, un increment de preus notori, però que tampoc està definida aquesta qüestió. Eh? Però el que sí que cal dir és que el destinatari de la llei, bàsicament, és el gran propietari, és a dir, aquelles persones jurídiques que tenen més de 10 vivendes en propietat. No serà el destinatari de la llei qualsevol dels nostres oients que sigui una persona física que tingui una, dos, tres, quatre vivendes o locals, o cinc, i que es dediqui al lloguer i complementi d'aquesta manera, pues, els seus ingressos. Per tant, aquestes persones no seran els afectats directes de les mesures més importants de la llei. D'acord? Una altra qüestió és que l'afecte qüestions secundàries. Per tant, el gran propietari serà el destinatari, no el petit propietari. Mm. I el que es vol fer és regular-se aquest preu de la vivenda. El qual, bueno, suposant que la llei sigui constitucional, pues no sé quin efecte tindrà, perquè també si a l'inversor, al gran inversor, li limites els seus guanys, pues se n'aniran cap a altres sectors, se n'aniran cap a altres països, i potser el que no hi haurà és vivenda, no? Aleshores, al petit propietari, dir-li que en principi aquestes grans efectes no li arribaran.
Bueno.
Quins seran els efectes que potser sí que poden arribar i de més? Bueno, ja dic, dependrà de les comunitats autònomes i dependrà dels municipis. Però d'alguna manera el que farà és fomentar-se el lloguer per tothom. De tal manera que veurem que hi haurà efectes a la declaració de renta, que part dels ingressos que rebin els propietaris es podrien no tenir en compte efectes de la renta, el qual, bueno, d'alguna manera podria incentivar amb aquells que no, de moment no lloguen, a que lloguin i que hi hagi més ofertes. I també amb aquells que no ho facin, aquells que no lloguen, podria ser que alguns ajuntaments fessin un recàrrec en l'IBI de fins a un 150% amb aquelles vivendes que estiguin buides, no? Per això he dit que és una competència de l'Ajuntament, i l'Ajuntament X farà una cosa, l'Ajuntament X ne farà una altra.
Clar, és que a més aquí és curiós perquè mal si llogues a vegades, perquè depenen de, bueno, dels embolics dels llogaters, que no sempre ha de ser així, mal si no llogues, és a dir, tancats tampoc els pots tenir. És curiós això, ara estava pensant que de vegades pots no ser un inversor i trobar-te de cop amb dos, tres pisos, pues, d'una herència, per exemple, no? I de cara a l'administració pública passes a ser una persona que té dos o tres pisos i que, a veure, que els facis moure, no? Que els, igual a tu no t'interessa perquè s'han de reformar o el que sigui, els vols tenir tancats. No sé si hi haurà alguna manera d'escapar-se. Clar, això em dius que dependrà també ja, no de la comunitat, sinó ja del municipi.
Correcte, correcte. Aquí veurem en vertical, Estat, Comunitat, Municipi, com acaben d'aplicar aquesta llei, ja dic, i depenent d'aquest factor que te deia abans de zona tensionada.
Sí,
no?
Sí, sí.
Altres efectes, i una mica enllaçant amb el que tu deies abans, pues, bueno, en principi els constructors tenen que destinar fins a un 30% de les noves promocions a vivenda protegida o de lloguer social, el qual, pues, tornem a estar lo davant. Si tinc menys benefici, la millor ruta que no em veig en un altre sector, perquè tinc menys rentabilitat. I també se diu amb aquesta llei que hi haurà noves mesures de protecció als procediments de desnonament, que caldrà veure. És a dir, quan hi ha una necessitat de desnonament, sigui tema ocupes, sigui tema impagament de rendes, sigui, sembla que hi haurà noves mesures que no... Sembla que algunes d'elles no afavoriran novament al propietari, amb el qual pues, pot ser un freno pues, amb això, al lloguer, tenint en compte, a més, el que és una realitat, que és el col·lapse de l'administració de justícia i la por a llogar perquè si passa alguna cosa, pues, els plaços se dilaten i, sí, i no puga recuperar la vivenda. És a dir, aquí caldrà veure com és el text definitiu d'aquesta norma. També cal dir, que aquesta norma no tindrà efectes retroactius, és a dir, que tinguin un lloguer ara no seran afectats, val? I, bueno, i tindrem que esperar un futur pues per veure que una vegada hagi entrat en vigor aquesta llei, si els efectes són aquests beneficiosos que volem que tingui la llei, o si justament tindran un efecte contrari. Però pot ser un efecte molt difícil de controlar perquè a la millor la realitat de Lleida no té res a veure amb la realitat de Balaguer o no té res a veure amb la realitat de Fraga.
Clar.
Poden ser tres realitats perfectament diferents.
En fi, com dèiem al principi, aquesta nova llei de la vivenda, que ni està aprovada encara, i que quan l'aprovin i després veguem com la despleguen a les comunitats i als municipis, segur que en tornarem a parlar amb el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Beautiful mistakes I make inside my head. She's naked in my bed.
I ara sí, ja camí cap a la una de la tarda, és segon dimarts de mes, del mes de novembre, i això vol dir que obrirem la finestra dels records i que ja saps que ho fem sempre amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Obrim aquesta finestra al mes de novembre. Guaita, sembla ahir que van començar la canalla a l'escola.
Ja som al novembre.
Ja som al novembre.
Ja ha passat la castanyada, ja ha passat els moniatos, sí, les castanyes, el moscatell, almenys... Almenys vull dir aquest any, amb més o menys intensitat, s'ha pogut celebrar.
Sí, home.
L'any passat va ser totalment diferent, tot això.
No, va ser... Sí, sí, no va ser, vaja, no va ser. L'any passat no va ser. En fi, novembre, ja sabeu que la finestra dels records ens porta a diferents punts del territori i a diferents moments de la història del territori. Així és que, Joan, cap on anem avui?
Mira, avui volíem parlar d'un tema, que és el de la mina de Montclar, que ara està molt d'actualitat, perquè amb el rec, que és l'arreglament o l'arranjament de part del canal, i com arriba l'aigua tot fins aquí baix, com és que hi ha tanta fertilitat? Pues és fèrtil gràcies a l'aigua. I l'aigua ha arribat gràcies també a la mina de Montclar, que es va fer al seu dia i que va ser una obra hidràulica incommensurable, perquè es va fer tot a mà, llavors tot a pic i pal, i amb explosius i tal.
Fixa't ara, el túnel del Coll de l'Illa, amb tota la maquinària i tota la tecnologia del segle XXI, que només acumula que retards.
Ah, exacte, exacte. Això és un petit exemple que poses tu, però que és molt vàlid per dir, si llavors de tot a mà tot això, i en les condicions d'alimentació, de malalties, que allí va haver molts morts. Encara avui als pobles de la Rodalia hi ha fosses comunes que, de gent que va morir treballant a la mina de Montclar. És a dir, que tota aquesta fertilitat hi va haver gent que hi va deixar la pell, hi va deixar la vida, no? Per tant, parlem-ne una mica, si vols.
Sí, home. Ja.
Perquè Montclar es troba al bell mig de la serra del seu nom, a 470 metres d'altitud, i està a uns 7 quilòmetres de Caramunt. La cosa que més destaca al poble, almenys allò que més crida l'atenció del que arriba fins aquí, és el seu castell. Però hi ha una altra obra que podríem dir que és faraònica, Ricard, que és el que dèiem, que ens crida l'atenció, és la mina de Montclar. a 160 metres de profunditat, aviat està dit 160 metres de profunditat, i a poca distància de la vertical del poble, el canal d'Urgell travessa la serra per mitjà d'una impressionant foradada coneguda com la mina de Montclar. La longitud del túnel, totalment recte, és de 4.917 metres, és a dir, 5 quilòmetres fets a pic i pala. La seva amplada, a la base, és de 5,15 metres i l'altura de 5,47 metres, perquè hi puguis passar l'aigua. La mina es va començar a construir al maig de l'any 1856 i es va acabar al setembre de 1860, és a dir, 4 anys de treball incommensurable. I és el que dius tu,
com 4 anys, ja?
4 anys.
4 anys, 5 quilòmetres, ja.
Aviat està dit, perquè ara amb totes les tecnologies, amb tots els aparells que es tenen, també es tarda anys en fer un túnel de 4 o 5 quilòmetres.
Sí, sí.
És el que deies del túnel de l'Illa. Cal dir que per facilitar l'accés dels operaris a l'obra, i a la vegada per poder treure a l'exterior la terra i les pedres, productes de l'excavació, al llarg del recorregut de la mina, es van haver de perforar 13 pous des de la superfície de la serra fins al nivell de terra, per treure a cabassos, a covis...
Sí, imagina't tu, no només el túnel de gairebé 5 quilòmetres...
Sí, després treu per 13, esforat...
13 pous.
13 pous des de la superfície fins a baix al nivell convenient.
Poca broma.
Que és, bueno, és que és incommensurable, això. Cal dir que el més profund d'aquests pous era el número 8, que tenia 130 metres, per tant, traient la terra a covins per aquest túnel de 130 metres, tot estirat a mà en cortes, imagina't.
Pues tarda, a pujar.
Sí, sí. L'obra, cal dir que va ser d'una envergadura extraordinària, perquè tot s'hagué de fer a força de braços, tant excavar com treure la runa. El treball havia de realitzar-se en unes condicions plenes de dificultats, i per resoldre la qüestió de la mà d'obra hi van anar treballadors presidiaris condemnats a treballs forçats, la majoria dels quals eren dels penals de Tarragona i de Burgos. Molts d'aquests presos van morir allí, igual com molta gent que hi va treballar, doncs van morir allí a causa de les condicions, perquè l'alimentació, el dormir allí, bueno, és que era tot un seguit que és inimaginable avui dia. Per tant, tota aquesta fertilitat que avui en gaudim, igual com quan miro la Seu Vella, no? Diu 75 anys de treball sense el claustre ni el campanar. Quanta gent hi va deixar la vida? Quanta gent va néixer, va veure la Seu Vella i no la va veure acabada?
Sí.
És que són obres faraòniques.
Són obres molt, molt, molt llargues,
I avui, doncs, hem volgut recollir això per acostar-ho als nostres oïdors, perquè és una cosa que crec que val la pena de conèixer.
La mina de Montclar, que, a més, al final, afortunadament, com deies, és la que porta un bon riu d'aigua, un bon riu, un bon tram d'aigua.
El cabal del canal d'Urgell, tot passa per allí.
I bueno, és que clar, d'altra manera no sé d'on l'haguessin fet venir l'aigua. És que al final l'aigua és vida, vull dir que això és una cosa que hem de tenir claríssim.
Exacte, el que passa és que potser a vegades no sabem valorar l'esforç, el que costa de que ens arribi l'aigua. És molt fàcil obrir l'aixeta i que ens salti l'aigua.
Sí.
A canvi, quan arriben aquests migrants de fora i pregunten, i estirant això baixa aigua, com pot ser això si allà hem de córrer quilòmetres i quilòmetres per anar a buscar una garrafa d'aigua.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, tots els conceptes i realitats que ens acosten a un món divergent i que val la pena conèixer.
Estava buscant que el primer document conegut sobre la construcció data del 1346. 1346, el primer document que apareix dient, escolta, aquí podríem fer un túnel.
És que hi va haver molts projectes i no es va arribar a executar fins al final, però vull dir...
Però guaita, que fins a l'any 1800... Quin any? Fins a l'any 1800 i escaig...
1860 és quan es va acabar.
És quan es va acabar.
Però després encara se va haver d'anar construint canals, ramals, sequies, etcètera. O sigui, va ser una obra realment que els faraons van fer les piràmides, però nosaltres aquí vam fer una piràmide, o van fer els nostres abans passats, una piràmide digna de lloar i d'agrair.
Doncs per passar l'aigua a l'altre costat de a l'altra banda de la serra de Montclar, l'aigua del riu Segre. La finestra dels records que ens ha dut avui al territori amb una obra que segueix vigent,
sí.
Que segueix funcionant, afortunadament, i que has d'anar-hi a veure-ho, perquè no està en un lloc que es pugui veure, que no passi, vull dir, que no passi la carretera pel costat, però que si mai esteu pel costat, per la zona de Foradada, de Montclar, o la zona d'Artesa de Segre, doncs és curiós buscar-ho.
Inclús ara fan visites quan tanquen l'aigua del canal d'Urgell,
sí,
per netejar, per arreglar, per
sí.
Fan visites guiades, vull dir, pel túnel, perquè la gent pugui conèixer això.
Déu-n'hi.
Hi ha gent que s'hi apunta, sí, tant, correcte.
Finestra dels records, Joan Bellmunt, com sempre, un plaer, una abraçada, gràcies.
Gràcies, i fins la setmana, bueno, d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies. Gràcies, Joan. Nosaltres anem directes cap a la una de la tarda. Després tornem amb el migdia de COPE Lleida. Soc el Ricard Álvarez. Segueixes ben informats a les sintonies de COPE. Després marxem a conèixer un celler de la DO Costes del Segre. I a dos quarts, la nostra tertúlia dels polítics, on acabarem parlant de tot, fins i tot de política.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Ojo a lo que está pasando en Europa, que el COVID ha vuelto por sus fueros en países como Alemania, Dinamarca, Austria, Bulgaria o el Reino Unido. Los británicos eliminaron todas sus restricciones el pasado mes de julio, en el famoso Freedom Day, seguro que te acuerdas. Pues allí no hay ninguna restricción ya, nadie, prácticamente nadie, lleva la mascarilla en los interiores y la consecuencia es que los contagios se han vuelto a disparar. Han llegado hasta los 50.000 casos diarios. Ahora mismo están en torno a los 35.000 contagios cada día. La incidencia acumulada es de 778 casos por cada 100.000 habitantes, casi 14 veces más que aquí en España. En Alemania la situación también se está complicando. Tienen una incidencia de 337 casos y hablan de la pandemia de los no vacunados. El 66,9% de los alemanes tienen la pauta completa, pero todavía hay 12 millones de personas mayores de 12 años sin vacunar. De ellas, 3,2 millones superan los 60 años, es decir, son población de riesgo. Todo esto lo notan ya en los hospitales donde los médicos han dado la voz de alarma. Nos lo cuenta Alexis Montes, que trabaja precisamente allí, en un hospital de Alemania.
Está habiendo también un gran aumento de la ocupación de camas en las terapias intensivas. Lo que se dice es que aproximadamente el 90% son personas que no están vacunadas.
Pues Dinamarca en un mes ha triplicado sus casos. En Francia hoy Emmanuel Macron se va a dirigir a la nación para hablar de que la cosa se está poniendo también allí fea. Y si miramos a Bulgaria, los datos son todavía más preocupantes. Aquí han fallecido 334 personas en la última jornada, la cifra más alta de toda la pandemia. Pero es que aquí el porcentaje de vacunados es bajísimo, solo del 27%. Esta es precisamente una de las claves, las vacunas. En aquellos países donde no se ha conseguido un porcentaje importante de vacunados, pues el número de contagios se ha vuelto a disparar. Ahora mismo, según la Organización Mundial de la Salud, Europa es de nuevo el epicentro del coronavirus. Sin embargo, aquí en España, pese a ser uno de los países que más sufrió las consecuencias de la pandemia el año pasado y también a principios de este 2021, ahora mismo estamos en una situación bastante mejor. Tenemos una incidencia de 58 casos por cada 100.000 habitantes, solo por detrás de Malta, y una tasa de vacunación de casi el 79% con la pauta completa, un porcentaje que sube hasta el 89% si nos fijamos en la población diana, que es aquella que tiene más de 12 años. Estamos mucho mejor que en otros países. Esto es así. Las comunidades autónomas han hecho muy bien las cosas y la campaña de vacunación ha funcionado casi a la perfección. Además, la mascarilla sigue siendo obligatoria en interiores y esto también es importante, bueno, más que importante, yo diría fundamental para mantener a raya el COVID. Pero no podemos bajar la guardia. Primero, porque hay que seguir aumentando esa tasa de vacunación. Segundo, porque ha llegado el frío y vamos a hacer más vida en interiores. Se acerca también otro puente largo, el de la Inmaculada, y las cenas de empresa que muchos van a recuperar este año. A todo esto, suma las Navidades que están también ahí. Es decir, que viene una época de mayor vida social y el COVID nos vuelve a poner a prueba. Más nos vale hacer bien las cosas, seguir siendo cautos para que, si llega la sexta ola, que muchos creen que va a ser inevitable, sea eso, una ola y no de nuevo un tsunami. Es martes 9 de noviembre, un día que tiene otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correa.
Contamos, Pilar, que un hombre se encuentra atrincherado en el baño de un bar en Baracaldo, en Vizcaya, tras agredir con un arma blanca a la propietaria del establecimiento y a un cliente que salió en su defensa. Ambas víctimas han tenido que ser evacuadas al hospital. Los hechos han ocurrido sobre las 10 de la mañana y en esa zona hay un fuerte dispositivo policial. También contamos que hoy entra en vigor los cambios de la ley de extranjería. Unos 15.000 inmigrantes de hasta 23 años van a tener más fácil conseguir el permiso de residencia y de trabajo en España. El gobierno ha cambiado la ley para que los MENAs, los menores no acompañados, no se queden sin papeles cuando alcanzan la mayoría de edad. Los que tengan entre 16 y 23 años solo van a necesitar acreditar un primer empleo. Y acaba de ocurrir en Chile, donde el Congreso ha aprobado realizar un juicio político para destituir al presidente de este país, el conservador Sebastián Piñera. Está siendo investigado por supuestas irregularidades en la venta de un polémico proyecto minero. Y en el Vaticano se ha anunciado la canonización el próximo 15 de mayo de 7 beatos, entre ellos el sacerdote Charles de Foucault. Además, el Papa ha enviado un telegrama al primer ministro iraquí, Mustafa Al-Qassemi, cuya residencia fue atacada con un dron el pasado domingo, en el que Francisco condena este acto de terrorismo y le transmite su cercanía. Y en la fiesta de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid capital, y tras los últimos meses de pandemia, el arzobispo Carlos Osoro ha hecho una llamada a la cultura del cuidado. Ha pedido arrimar el hombro y compartir la vida con los demás, acompañar a las familias en dificultades, los jóvenes sin trabajo y los ancianos que requieren de ternura.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
España viaja a Grecia con la obligación de ganar.
La selección española se juega su clasificación directa para el Mundial en Grecia este jueves y el domingo en Sevilla contra Suecia. Esta tarde la selección de Luis Enrique viaja a Atenas con estas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Gaya y Rodrigo Moreno se han ejercitado con normalidad en el último entrenamiento de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Mikel Merino, que ayer fue sometido a una resonancia con una leve torsión en la rodilla derecha, no ha participado en el entrenamiento y ha estado en manos de los fisios. El futbolista de la Real no causará baja, viajará esta tarde con la expedición, pero será descartado para el primer partido ante Grecia. Recordemos que Luis Enrique convocó a 25 y tendrá que hacer dos descartes. El equipo vuela esta tarde a las 4:30 rumbo a Atenas para jugar el jueves la primera de las dos finales que tenemos esta semana.
Se ha conocido hace tan solo unos minutos que el polaco Marciniak va a ser el árbitro de este Grecia-España, y en Barcelona Xavi Hernández ya está trabajando. Laporta le ha presentado a sus futbolistas y ha dirigido su primer entrenamiento con muchas bajas por las lesiones y la marcha de futbolistas internacionales. Su primer partido es el 20 de noviembre contra el Español.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ara mateix a punt d'arribar als 7 minuts per sobre de la 1 de la tarda d'aquest dimarts 9 de novembre del 2021. Hores d'ara hem guanyat un grau respecte a les 12:20, que és quan comencem les emissions des de Lleida, de dilluns a divendres. 13 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ens espera la Alba López. Alba, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continuen predominant aquest dimarts a Lleida els cels força blaus, encara que a partir d'aquest migdia ja veurem alguns intervals de núvols que aniran augmentant d'est a oest del territori. Les temperatures avui baixen, ens quedem amb els 10 graus de màxima a Viella, 15 a Tàrrega, 16 a Balaguer i Lleida, o els 19 a la Seu d'Urgell, amb vent de component nord que bufa de fluix a moderat. De cara a demà dimecres, la inestabilitat anirà a més. Començarem la jornada amb cel cobert. Al llarg del dia es produiran xàfecs i tempestes que seran més intensos, especialment a la franja oriental. Les temperatures mínimes aquesta nit pujaran, nocturnes d'entre 2 graus o de 0 als 2 positius, i màximes al migdia que, en canvi, baixaran, màximes que estaran entre els 11 i els 17 graus. Pel que fa al vent, bufarà del nord i del nord-est de fluix a moderat. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Alba. Anem directes a buscar l'actualitat. L'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Recordem que, parlant de successos, t'hem dit que s'ha detingut amb més de 40 embolcalls de cocaïna i heroïna al centre històric de Lleida un home que va intentar fugir de la Guàrdia Urbana, però que va ser aturat pels agents, que van passar pel costat, van notar olor, van demanar que s'identifiqués, va sortir corrents al carrer Botés, el van poder aturar i li van trobar tot això. També dos detinguts per robar a dos joves intimidant-los amb ganivets i pals a Torreferrera. Els homes van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar i la investigació segueix oberta. Són dos homes de 20 i 21 anys, tots dos de nacionalitat marroquina i veïns de Lleida, acusats de robar a un grup de joves intimidant-los, com dèiem, amb ganivets i pals. Va ser durant la festa major a Torreferrera, però és que resulta que el de 21 anys també se l'ha relacionat amb un altre succés durant la festa major del Picat. Per tant, seria com un modus operandi, per entendre'ns. I després una altra modalitat, que això és nou, sembla que són pioners a Lleida, per desgràcia, però que agredeixen a un sanitari a Lleida quan estaven robant en la seva ambulància mentre estaven atenent, en aquest cas, a una malalta que estava al darrere, a la zona doncs, de la camilla, mentre estaven atenent-la, doncs els estaven robant a la part de davant de la cabina de l'ambulància. El conductor se'n va donar compte, va sortir, va intentar aturar-los, li van pegar patades i un cop de puny i van fugir, però no es van poder endur un dispositiu electrònic. És la tercera vegada que passa en les darreres setmanes a la ciutat de Lleida. L'últim ja, que ens podríem imaginar en quant a inseguretat a la ciutat. Que robin amb una ambulància en ple servei. No en ple servei, no. Mentre estan atenent a la persona al darrere. En aquesta tercera ocasió, estaven atenent a una dona que va patir un atac d'ansietat a més a més. A més a més. Vaja, no sé, no sé si aquesta sensació d'impunitat, d'inseguretat... No ho sé. Digueu el que vulgueu. Vaja, envieu-me-ho. Va, al 664-526-180. 664-526-180. Missatge de WhatsApp, de veu o de text. Per què estan passant aquestes coses? Si és que això no ho havíem vist mai. És que a ningú ja li cap al cap que ja es pugui entrar a robar amb una ambulància que està de servei mentre estan atenent amb una persona al darrere que segurament ho està passant malament. Perquè amb una ambulància no s'hi va per gust. Al contrari. Doncs això està passant a Lleida. Tres vegades, eh? Tres vegades en les darreres setmanes. 664-526-180. Per què creus que passen aquestes coses? Per cert, que els hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida han posat en marxa un sistema de citació a consultes externes a través de missatges de text al mòbil, els SMS. Això suposa que els pacients ja no rebran a casa una carta amb la seva cita, sinó un missatge al seu telèfon mòbil que els portarà a una aplicació des d'on podran gestionar les seves visites. Els enviaments massius han començat aquesta setmana després d'una prova pilot al Servei de Pediatria de l'Arnau de Vilanova i al Servei de Cirurgia General i Digestiva del Santa Maria. Amb dos hospitals estimen que cada dia s'enviaran uns 1.500 missatges de text a mòbils. Tot i això, aquells pacients que no responguin als SMS continuaran sent citats per carta. Per tant, escolta, si a tu et complica la vida això de l'SMS, tranquil, que et seguiran enviant la carta i sobretot que no perdis la cita, que de vegades ens les donen ja tan lluny que només ens falta perdre-la i després tornar a començar tot el procés. Per cert, que parlant de sanitaris, hi ha almenys 280 professionals d'atenció primària i hospitalària de Lleida que no s'han vacunat contra la Covid-19. Que no s'han vacunat. És un 5,6%. Si vols ho mirem des d'un altre punt de vista, el 94,4% de personal sanitari sí que s'ha vacunat. Mira-t'ho com vulguis. Creus que és alt que el 5,6% de personal sanitari no s'hagi vacunat voluntàriament? Perquè si no s'han vacunat és perquè no volen. Perquè recorda que els sanitaris van estar a la primera onada de les vacunacions. O ja n'hi ha prou amb el 94,4% que sí s'han vacunat? Com veus el got? Mig ple o mig buit? Més informació ara a la ciutat de Lleida, i és que la cadena Moda Re, que impulsa Càritas Diocesana de Lleida a través de Troballes, empresa d'inserció, ha obert una nova botiga de segona mà al carrer Sant Antoni de Lleida, a l'eix comercial. L'objectiu principal d'aquesta iniciativa és generar ocupació social i sostenible, segons els seus impulsors. Adrià París, responsable de les botigues de troballes, ha explicat en el decurs de la presentació de la nova botiga que el consum responsable del tèxtil és cosa de tots i per això obrim a l'eix comercial, perquè la botiga sigui per a tothom. Han assistit a la presentació de la botiga l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, el tinent d'alcalde Paco Cerdà, la regidora Maria Massall, el director de Càritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz, el responsable de les botigues de troballes, Adrià París, i els regidors Carme Valls, Begoña Iglesias i Xavi Palau. Queixaran que no ha tingut presència política l'obertura d'aquesta botiga. A la foto surten tots perfectament identificables. Va, que fem una pausa i de seguida marxem a conèixer un nou celler de l'ADO Costes del Segre.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Oh, quin temps que fa!
El temps... Sí, sí.
A Ascendent no podem millorar aquestes converses d'ascensor amb els veïns, però t'oferim les millors solucions a mida per al manteniment, fabricació i modernització d'ascensors. Ascendent de Lleida, 900-224-365.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Abans de conèixer els dos cellers, t'explico dues coses. Una, que després de l'èxit d'Escape Room, els seus autors tornen a provar sort amb una nova comèdia escrita a quatre mans. Ara, Joel Joan i Héctor Claramunt fixen la seva àcida mirada en el món dels artistes, un terreny que ja van trepitjar amb la recordada sèrie El Crac. Una història d'èxit i fracàs, d'egos, d'enveges, rivalitats i discursos motivadors. Una competició entre amics que arribarà a ser literalment una qüestió de vida o mort. Els amics són en Llorenç, actor famós, i Didi, i l'Ernest, que ha arribat als 50 anys i no ha acabat mai de sortir-se'n. A punt de tirar la tovallola, rep l'ajuda d'un dels millors coach d'autoajuda i les coses comencen a canviar, potser massa. És el gran comediant. I això està a Lleida, aquest divendres, al Teatre de la Llotja, a les 9 del vespre, amb Joel Joan al capdavant. Tota la informació a la temporada lleida.cat, allí ho tens tota, però és aquest divendres, dia 12, a les 9 del vespre, al Teatre de la Llotja.
Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs això és el que fem, moure'ns per tota la ruta que ens portarà a visitar la pràctica totalitat dels cellers de la DO Costers del Segre, la denominació d'origen Costers del Segre. Jo, com sempre, com a copilot o company de viatge, m'he triat amb una persona que ja entén i molt, que és el sommelier Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Ricard, bon dia, què tal?
Com van els refredats?
Bueno, ara ja fa fred, eh?
Sí, bueno, per això t'ho dic. Jo a casa, a casa tots estem allò, mig i mig.
Cada any diem el mateix per aquestes dates, però, sí, però és que és la veritat.
No, cada any fa fred en aquestes dates, però cada any quan arriba diem, caram, quin fred que fa. Escolta, que avui el nostre viatge, parlant de fred, ens porta cap al nord de la nostra província. Vull dir que jo crec que allí també hi ha de fer fred, eh?
Bueno, a part que la persona que entrevistem avui, que jo la conec personalment perquè la vine al restaurant bastant sovint, que és bon client, allà dalt ja fa fred més que a Lleida, eh? Ja t'ho dic, mira que aquí... Però allà... Perquè avui marxem a Artesa.
Bueno, doncs pues vinga. Enric Bregolat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, on t'estem trucant exactament? Bé, no exactament.
Ara estic a la Seu. Baixant d'Andorra.
I el vostre celler, on el teniu?
Nosaltres el tenim a la carretera d'Artesa, pujant cap a Tremp. Carretera d'Artesa i zona.
Per tant, quan escoltes a la gent de la ciutat de Lleida, ui, que fa fred, suposo que un somriure et surt segur.
Sí, em fa un somriure, però també et dic una cosa molt bona. Nosaltres estem a entre 500 i 800 metres d'alçada.
Ah.
Tenim menys boira que vosaltres.
Això sí.
Ja s'ha de dir, perquè jo t'ho dic, jo soc procedent d'Andorra.
Uh-huh.
I a Andorra, normalment tothom ho coneix per molta alçada i molt fred, però jo quan vaig rebre fred de veritat va ser aquí a Lleida, amb les boires.
Sí, tens raó.
I la humitat. Us ho dic ben clar.
No, tens tota la raó. Us dono la plana web perquè trobeu el celler Bregolat, és molt fàcil, www.bregolat.com, que quan entreu ja veureu que us diu Bregolat Cultura Enològica. Enric, vosaltres sou un celler petit.
Correcte, sí, som un celler molt petit.
Uh-huh. I d'on surt el celler Bregolat?
Mira, nosaltres això és una cosa que vam... El meu pare va comprar fa ara mateix uns 18 anys perquè ell procedia de la part de l'Avança, la part de Sorribes i totes aquestes, i es dedicaven a la llet. Després ell va ser enginyer elèctric, que no va tindre res a fer, res que veure.
Sí, sí.
I quan es va jubilar, voldria retornar una altra vegada a la seva infància, a la part de poble, i més una mica l'esperit més de lo que era Andorra fa 30 anys.
Uh-huh.
Ai, 30 anys, 60 anys, m'entens? De quan era ell petit. I per això ens vam trobar aquesta masia i ens vam ficar tot artesa. A més, vam ser tot era artesa.
Déu-n'hi-do.
Vam passar de tot ser Andorra, tot certesa. Va ser graciós.
Estic a la vostra web, repeteixo, www.bregolat.com, i no sé si el mapa me l'ha col·locat bé, però és que esteu al mig d'un paratge preciós, eh? O sigui...
Estem a Terra de Nadie, que es diu... És ben bé que no estem en un lloc molt maco i no tenim res al costat.
Mm-hmm.
És difícil no enamorar-te d'aquest joc, sí, és veritat.
Però esteu relativament a prop del castell de Montmagastre, esteu a un pas de Folquer, esteu al nord d'Artesa de Segre. Diguéssim, si féssim un triangle entre vosaltres i Pons i Artesa de Segre, doncs vosaltres seríeu l'altre vèrtex. O sigui, si fem una línia entre Artesa i Pons i d'allí tirem un triangle amunt, més o menys, abans d'arribar al port de Comiols, esteu vosaltres.
Correcte, estem, ja t'ho dic, entre el port de Comiols i abans d'arribar al cruce de Pons Artesa, hi ha a la carretera de Comiols hi ha un cruce que posa Folquer, que és a la vall de Folquer.
Sí.
I estem a 2 quilòmetres just abans d'arribar a Folquer, just.
Però,
ja t'ho dic.
I així tot vosaltres també esteu al mig del no-re, eh? Aviam,
no
al mig del no-re, enteneu-me,
sí,
vull dir que no esteu dins d'un municipi, vull dir.
Estem el més lluny del municipi d'Artesa. Sí.
Però escolta, i el teu pare com va conèixer aquesta masia?
El meu pare va estudiar enginyeria, bueno, va estudiar enginyeria elèctrica i ho va fer a Tàrrega.
Uh-huh.
Amb un gran amic seu que era el de Trepat, que era feia coses de metall i coses, aquestes coses.
Uh-huh.
I llavors li van dir que havia aquesta propietat en venda i es va enamorar del lloc.
Ah, amic.
És que és un lloc que quan es veu és molt maco.
Molt bé,
no
molt bé.
Poden... És molt diferent a tot el que coneixíem. Ah. Ens reconeixem tot muntanyes,
però
molt
escolta,
verd, tot
escolta,
molt maco.
Però quan això va passar fa 18 anys, em dius, més o menys?
Sí, uns 18-19 anys. Sí,
però la masia venia ja amb les vinyes o no?
No, la masia... Ah. Va arribar amb una vinya d'una hectàrea i poc. Una hectàrea, 200, menys o menys. I era molt bo perquè antigament tots els del poble deien que vols el vi d'Artesa. Ai, el vi de les pletes. I jo, per exemple, que el vi de les... No era entenedor de vi. Al revés, no m'agradava ni el vi, et soc franc, perquè t'he d'enganyar. No m'agradava ni el vi. Però tothom em deia, què vols el vi de la finca, que vols... Bueno, pues és que agafaré un conegut, amic, que tenia una... Bueno, que és sommelier, que és freelance, i li vaig dir, Jaume, em podries fer un favor? Podries valorar-me aquest vi? El vaig fer pujar i que em valorés aquell vi. I em va dir, T'he de ser sincer o...
Ui.
O et puc enganyar? És perquè no t'enfadis, és per... Dic, bueno, no, m'has de ser sincer, fer això t'ha fet pujar. Amb això no podem fer ni vinagre.
Vaja, home, imagina.
Perquè eren vins molt forts, sí. Antigament, el que volíem era calentar el cos, el fred.
Ah, clar, clar, clar. No, és que és veritat, també ha canviat molt això, eh? Ha canviat molt. Estem parlant amb l'Enric Bregolat, és propietari i gerent i un dels pocs treballadors, que té el celler Bregolat. Quan sou, Enric?
Ara mateix som tres.
Tres persones. Per arribar al vostre celler hem d'agafar la carretera L512 i desviar-nos a un lloc on està indicat com a Masia de les Pletes.
Sí, sí, així mateix. Uh-huh. És la L512 i és el punt quilomètric que anem a través de la... per sapiguer-ho, a través de la carretera que posa L512, el quilòmetre 13, a 700 metres després del quilòmetre 13, hi ha un desvio que posa Masia de les Pletes a la dreta.
Primer és un caminet petit, vull dir que no us espanteu, és cap allí, i un cop allí, doncs, no re, a pocs quilòmetres arribeu al celler. Escolta, Enric, vosaltres esteu explorant també el tema de enoturisme?
Sí, correcte. Bueno, aquesta és la versió, perquè per això veus, vas en sentir el que és Bregolat, cultura enològica. Mhm. Nosaltres volíem ensenyar una mica, fa molts anys, el que era, bueno, la nostra situació. Perquè ja t'ho dic, com ens va agradar moltíssim, era una cosa que la volíem expressar més gent, no només a nosaltres. I a partir d'aquest any, a partir del mes d'octubre, que fa res, vam obrir una casa rural i fent moltes activitats relacionades amb, uh-huh, amb vi, relacionades amb... la cultura de la zona i promocionant també el producte de zona.
Estic mirant a la vostra web que a la secció d'activitats i visites teniu la visita estàndard, la visita tècnica, que aquesta seria ja pel Felip, jo em quedo amb l'estàndard, visita personalitzada, esdeveniments privats. Estic mirant fotografies, la veritat és que ho heu deixat força maco, això.
Sí. Ens agrada molt, ja t'ho dic, i passem moltes hores.
Clar.
Disfrutant moltíssim, també t'ho dic.
Clar. Enric, escolta, tu no tenies cap mena de vinculació al món del vi, com ens deies al principi, eh?
No vaig estar en res, lo que ni una mica vinculat al vi, al revés, no m'agrada del vi. Uh-huh. I vaig començar a treballar sobre aquest tema i vaig dir, va, anem a provar-ho. I a veure què surt, perquè a través del que et vaig dir amb l'enòleg, i vaig dir, bueno, vale, no surt un bon vi, però vull dir... pot sortir un bon producte aquí.
Ho podem arreglar.
I em va dir, lo bo que teníem aquí és una cosa que tenim molt bona. A través del canvi climàtic, estem entre 600 i 800 metres del nivell del mar. Tenim molta radiació solar amb moltes hores de sol. I vam dir, bueno, ja que tenim totes aquestes avantatges, anem a provar amb la vinya que tenim a veure què fem. Jo t'ho dic, va ser una aventura molt bona, molt divertida, perquè la vam fer a través... no teníem ni bodega ni teníem res, al revés, només teníem 2 tones de acer inoxidable i vam comprar 3 barriques obertes. I vam dir, bueno, fiquem-nos aquí dintre. I ens vam ficar, com no teníem ni un cobert per ficar això, doncs vam dir, saps què? Ho farem amb un frigorífic de camión. Saps aquests frigorífics?
Sí, 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 sí.
I vam experimentar allà dintre. A veure, ens fotim més vi fora que dintre de les barriques, ja t'ho dic, perquè era tan petit el lloc que era difícil treballar. Però va ser molt discret, molt maco, i després d'aquest producte, quan va sortir, vam dir, saps què, anem a veure sommeliers, perquè, a veure, al final amb els amics no et pots fiar, perquè tothom... diu lo bo per tu, però diu ben bé si és bo o és dolent. I ho vam provar en diversos restaurants i va agradar.
Veus? Felip?
Sí.
T'has fixat que l'Enric ha dit 2 vegades a mi no m'agradava el vi, eh? Jo dic, ui, el Felip, li baixaré el volum perquè no sé,
És algo curiós, és algo curiós.
però fixa't que ho diu en passat.
En passat, per exemple. Evidentment, ara ja no.
No, ara mai.
Enric, al revés. Et dic una cosa, al celler Bregolat, quants vins feu actualment?
Actualment, 104 vins.
104 vins feu, Enric?
4 vins.
No, havia entès 104, dic, ara, no, ara no. Entre tres persones, dic, vaja, o sigui, esteu dia i nit.
No, 4 vins.
4 vins.
I són 4 vins tranquils o feu algunes fumades o...?
Fem dos tipus de vi. Un vi que és un vi tranquil,
sí,
i fem que és, són vins relativament moderns i fàcil de beure, i després tenim uns vins criances. Unes criances entre 16 i 18 mesos en barrica, de roure francès, i uns entre 6 i 10 mesos en criats en botella.
Què és veritat, Ferrey, que teniu per aquella sorolla d'allà d'Artesa?
Mira, allà es van començar amb negre, el que és en Cabernet, Garnatxa i Xirà, i en blancs. Abans només hi havia Macabeu, 100% Macabeu, i vam dir, va, farem algo diferent i tal, i provarem dos varietats. Un és el Sauvignon Blanc,
sí,
i algo vam dir, com estàvem amb alçada, doncs dèiem, tant el vi de gel i tantes aquestes coses, vam dir, provarem amb el Gegustrati, una varietat alemana.
Ah, molt bé.
I aquestes són les sis varietats que tenim.
Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Escolta, estic a la vostra web, www.bregolat.com, entre d'altres coses, hi ha els nostres productes. Els teniu dividits en negre bregolat, blanc bregolat, petit bregolat blanc i petit bregolat negre.
Correcte.
Ja. Escolta, quina diferència entre el blanc bregolat i el petit bregolat blanc?
Bueno, t'explico. El bregolat blanc és un vi tradicional, és un vi 100% de Macabeu, un producte totalment de la zona, que és el millor per nosaltres, és la millor varietat que hem tingut a la zona, en blancs, eh?
Mm.
Perquè hem provat aquestes dues varietats, tant Sauvignon Blanc com Gewürztraminer, i el que més ens ha adaptat, com això, com era normal, era el Macabeu. I ja t'ho dic, i és un 100% Macabeu, fermentat en barrica, i durant dos mesos i mig criat en barrica. És una producció que fem entre 600 i 1.000 botelles, no en fem més.
Mm-hmm.
També és un producte que és bastant diferent, m'entens? És més per gent que li agrada vins negres que per gent que li agrada els vins blancs.
Ah.
Regolat petit, regolat blanc, el que buscàvem és un vi fàcil, un vi relativament que es pogués prendre molt fresc i prendre-ho a qualsevol moment. Relativament ràpid, dinant i tot. I l'altre no, l'altre és un vi més per disfrutar-lo, de veritat.
Bueno. Felip, sí. Els has provat?
Pues encara no, eh?
Ah.
Encara no, i mira que amb l'Enric coincidim, jo crec que un cop o tres cops al mes que ve a dinar al restaurant. I sempre ho diem i no va deixar unes mostres, però jo no l'he catat encara.
Et poso deures.
Sí.
Oh, clar, a veure, et poso deures, el sommelier...
Assignatura pendent de tastar els vins d'Enric, sí.
Enric, escolta, quina producció total teniu, aproximadament, eh?
Aproximadament, ara t'ho dic, ara estem fent unes 10.000 botelles i podríem arribar a unes 40.000.
Déu-n'hi-do. Com ha anat aquest any, per cert, la Verema?
Aquest any justeta, però a comparació de l'any passat ens ha anat fantàstic, perquè l'any passat va ser un desastre. L'any passat va ser per Meldeu i per diverses pestes va ser un desastre molt gros.
Déu-n'hi-do, eh? És que la gent que viu de la terra... heu de parar cura durant tot l'any, que tot vagi bé cada dia, per arribar al moment aquell en el que extreus el fruit, el moment de la verema, que dure 2-3 setmanes com a molt, i que vagi tot bé, eh?
Que vagi tot bé. I ja t'ho dic, també estem en una zona relativament molt complicada, perquè ja, com m'ho has dit abans, estem en un lloc que és molt salvatge.
Ja.
Hem de vigilar part del clima, has de vigilar amb els animalets.
Ah, clar, perquè... clar.
Clar. Ho tenim tot, eh?
Clar.
Hem de cuidar-ho tot.
Clar.
Però, bueno,
Doncs escolteu, us torno a recordar la web www.bregolat.com. Allí teniu tota la informació. Estan tirant endavant també el tema de l'enoturisme, per tant, de veritat, que és una bona opció per anar el cap de setmana, per anar un diumenge. S'ha de trucar abans, evidentment, s'ha de fer la reserva abans, com quan anem a veure qualsevol amic o qualsevol casa, hem d'avisar abans, però que estan encantats de rebre-us a nivell familiar, d'amics, del que sigui. I a més, la gràcia és que estan oberts a propostes. És a dir, escolta, mira, que jo vull fer, jo què sé, ara m'ho invento, un dinar d'empresa, ara que anem de cara al Nadal, o un sopar d'empresa, doncs, bueno, tot és parlar-ho, Enric? O sigui, que es posin en contacte amb vosaltres i tot és parlar-ho, només faltaria. Bregolat.com, allí teniu tota la informació. Hem parlat avui amb l'Enric Bregolat, que és, hores d'ara, el cap visible, de la persona encarregada, el propietari, de que aquest celler tiri endavant. 10.000 ampolles aquest any, però poden arribar fins a les 40.000. Estan ben distribuïdes. Estava mirant ara que l'esteu distribuint a bastants restaurants i que, a més, ho podem trobar a través de la vostra web. Enric, ha estat un plaer conèixer-te.
Igualment, doncs, encantat, per el que vulgueu. Casa nostra és casa vostra, ja ho sabeu.
Doncs mira, t'ho agafo, no sé quan, però una visita l'hem de fer, ho tinc claríssim, perquè l'entorn m'ha agradat moltíssim, també. Que vagi tot molt bé, una abraçada.
Enric, una abraçada i moltes gràcies.
Adéu. Felip, la gràcia de moure'ns per tot el territori és que veus, doncs, les diferents realitats depenent... Per això existeixen aquestes subzones dins de la DO Costes del Segre. Veus aquestes diferents realitats que t'has d'adaptar, doncs, a la climatologia, a l'alçada, a l'entorn, i cadascú ho fa, doncs, a la seva manera.
Sí, clar, pensa que des de Lleida, Artesa, que hi ha uns 45 quilòmetres, 50... Hi ha una diferència brutal de temperatura.
No, això és tal, però és que escoltant l'Enric, clar, que no és Artesa, és cap allà dins, cap dins. I llavors és el que et deia, vull dir, la fauna també té coses a dir.
Totalment diferent a la plana de Lleida.
Felip Urbano, escolta, cuida't força, ens tornem a escoltar el dimarts vinent, eh?
Perfecte, salut.
En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Si eres un crack y amas el cine tanto como 13, si tienes una asignatura pendiente con el mejor cine de la historia... y eres de los de sofá y sesión continua, entonces, you are the one.
Hola, muy buenas noches.
Y lo tuyo se llama Classics, con José Luis Garci. El viernes 12 de noviembre, estreno en 13.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Va, que anem directes a les dues. Deixa'm que t'expliqui una cosa abans, i és que aquest proper dia 13, que és dissabte, al Teatre de la Llotja, amb dos horaris, a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre, Mayumana ens presenta Currents. Tens tota la informació a la temporada Lleida.cat. Entre d'altres, s'ha dit... que és una lliçó d'amor i passió per la vitalitat, per l'expressió de la llibertat, d'acords d'uns codis molt precisos i dins d'una estètica que va des del high-tech al dance furiós. Doncs això tens a Lleida aquest dissabte a les 6 de la tarda o a les 9 del vespre. Tu tries, o a la tarda o de cara al vespre. Mira, bàsicament t'altera l'hora de sopar, o abans o després, d'anar. A la temporada Lleida.cat tens... tota la informació. Mayumana ens presenta Currents al Teatre de la Llotja. Nosaltres, que hi anem directes a les 2 de la tarda, ho fem amb la nostra tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Des del PSC està amb nosaltres la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Jo tinc entrades, eh?
Tens entrades? Ja les tens? Sí. Bueno, vale, doncs veus.
Sí, sí.
És que ja he vist jo que anaves fent que sí amb el cap i dic, no sé si li interessa, ho està buscant o que ja
no,
ho té.
No. A més, les vaig comprar igual fa 2 mesos o així, perquè tenia... Bueno, és un espectacle, jo crec que és un luxe poder-los tenir a Lleida. I les vaig comprar, la veritat és que fa molt temps. De fet, va ser un regal de cumpleaños pel meu fill, sí, sí.
Veus? Ah, bueno. Però i tu hi vas?
Jo hi vaig, el meu home, el meu fill i la seva companya.
Vale, vale. Sí, li regales, sí, però...
Jo no me lo pierdo.
Ah, això volia dir. Però has agafat files diferents o aneu o a la mateixa els quatre?
No, que s'aguanti, que li pago jo al meu costat.
Vale. Molt bé. Per part del Partit Popular està nosaltres la Marisa Xandri. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs jo no tinc entrades, eh?
Pues a la temporada Lleida.cat. Allí ho tens tot, eh? Sí. Que, a més, jo he de dir que aquesta web, per mi, això va ser un encert de l'Ajuntament de Lleida, perquè unifiquem tot el que passa a la Llotja, a l'Auditori, al Teatre de l'Escorxador. Per mi és una meravella connectar-te en un lloc i trobar-ho tot. Allí ho tens, Marisa. Que, per cert, divendres, tens el Joel Joan a la Llotja. Si no et va tant aquesta història... Ah, no? Bueno, doncs així res.
No, deixem-ho córrer.
Pues és igual. I si no, tu, la temporada de Lleida.cat, que allí trobaràs propostes. A veure, segur que trobaràs alguna cosa que t'agradarà. Segur.
No, clar que sí, evidentment.
Però jo també sóc molt selectiu, no. Vale. Per part de JxCat està amb nosaltres el Joan Ramon Castro. Joan Ramon, què tal? Bon dia. Tens el micròfon tancat, Joan Ramon.
Ara sí. Hola, bon dia. Perdoneu que acabo d'arribar aquí a la tertúlia, que estava en la comissió d'urbanisme i acaba de planejar ara mateix.
I tens alguna primícia de la comissió d'urbanisme per explicar?
Bé, estàvem parlant, era única exclusivament parlàvem sobre les bases.
Sí, les bases.
En el ple d'aquest mes vam deixar damunt de la taula el tema de les bases, perquè des dels grups de l'oposició se va demanar que donéssim algunes explicacions més sobre el projecte, i així ho hem fet. I per això hem fet una miqueta de tard. Eh?
No, per això no t'ho deia.
És el projecte que es va fer ja en el seu moment, que ja portem molts anys intentant-ho tirar endavant, i que ara sembla ser que ja li tenim el peu al coll al projecte i que ho podrem portar a terme. Bé, falta temps, però que hem de desencallar aquest pla especial del parc de les bases.
Però quin projecte, Joan Ramon, perdona. Quin projecte em dius? El del parc temàtic? El del càmping? Quin era? Perquè, clar, ja n'hi ha hagut uns quants, eh?
Sí, el parc temàtic, si m'estàs parlant dels barrufets, crec que això era del senyor Ros i la llicència aquella que va costar un bastó.
No, això era del senyor Zaballos.
Del senyor Zaballos, del teu col·lega.
No, la llicència ja ho sé que va caducar, però la idea de ficar un parc temàtic a les bases, no sé si seguia en van o no.
No. Això, aquí va... El que nosaltres hem presentat és pel parc especial és per ficar-hi un càmping i reordenar tot el que seria l'interior i també la mobilitat externa per fora del que seria el parc. I això ho presentàvem avui.
Hi ha data d'això?
Perdona?
Hi ha alguna data d'això?
Hem de portar-ho al ple, s'ha d'aprovar el pla especial, la modificació del pla especial s'ha de modificar i ho han d'aprovar al ple. Ho portarem, sí. Tots els informes tècnics del que hem anat avui, de la modificació que farem avui, doncs ho portarem aquest mes que ve. Si no, anirà al desembre.
Carme Valls i després la Marisa.
No, jo volia dir, a part que la Marisa ja ho ha dit, que el tema dels barrufets, que sempre és veritat que en aquells moments estava d'alcalde el senyor Ros, però era una idea del senyor Zaballos, que no era precisament socialista. Però, el tema del càmping de les bases, vull dir que era una història que ja des del Partit Socialista s'havia demanat i hi havia un temps que la Generalitat no deixava, vull dir que estava encallat per la pròpia Generalitat, que hi ha hagut un canvi amb el disseny que hi havia abans, Bueno, no sé en quin acord haurà arribat ara, perquè acaba de sortir ell de la Comissió d'Urbanisme, però una de les coses per les quals s'havia deixat damunt de la taula és perquè l'entrada que tots coneixem a les bases, doncs amb aquest nou pla, l'entrada era exclusivament pel càmping i no era per l'entrada, diguem, a l'espai d'esbarjo o comunitari, no? Uh-huh. I si hem fet dues entrades, s'ampliava, se feia més gran la zona de càmping. Entenem que això estava fet perquè algun dels que havia de vindre a muntar aquest càmping, doncs així ho demanava, perquè si no, igual no sortia rentable, no? I per aquestes raons, perquè s'havien de donar algunes explicacions més, va quedar damunt de la taula el passat ple.
Uh-huh. Marisa.
No, jo, com el Joan Ramon, també estava a la comissió extraordinària, doncs, que s'ha convocat i penso que des d'aquí vull aprofitar per agrair les explicacions que s'han donat per part dels tècnics. I bé, el que s'aprovarà ara, en el proper ple, suposo, o en el de desembre, no sé exactament per quan passarà, però és la primera fase, no? És a dir, primer s'ha d'aprovar aquesta modificació del pla especial per després poder dur a terme, doncs, les diferents actuacions i els diferents usos que es puguin fer allí. En quant al tema del càmping, nosaltres considerem, tal com està previst, de que està sobredimensionat, però bé, evidentment això no és una cosa tancada. Els diferents grups hem presentat diferents aportacions i es veurà, doncs, a veure com acaba, no? Però vull dir que és una cosa molt incipient, no? Que no, això no es farà d'avui per demà i que ara únicament l'únic que es fa és aquesta modificació del pla especial perquè es puguin dur a terme, doncs, els diferents usos.
Ahà. Coneixeu el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez?
Sí.
Sí. Sí, clar.
Quedarà content o no? Ja sabeu que és un gran defensor, bueno, de les bases, eh? Vull dir, quedarà content amb aquesta primera fase o no?
Bueno,
Això l'hem de preguntar amb ell.
Ja, però és que el tema de les bases, ja em permetreu, com a ciutadà ara us ho dic, eh? És un lloc privilegiat que tenim, sí, amb una distància relativament a prop de la ciutat de Lleida, que es pot comunicar de manera relativament fàcil, i tenir-lo desaprofitat fa mal als ulls, jo us ho dic així.
És que s'ha deixat morir, o sigui, era un espai, bueno, és que jo crec que tots el recordem amb molta nostàlgia, no? Sobretot els que tenim ja una certa edat. Bueno, les piscines de...
No tanta edat, Marisa, no fa tant temps, eh?
Bueno, jo ja me considero...
No diguis certa edat perquè som de la mateixa quinta, llavors no.
Bueno, no, però és això, no? Que qualsevol cosa ara que es pugui dur a terme i que sigui per incentivar tota l'activitat que es pugui dur allí i que serveixi per reordenar, doncs aquest espai, doncs, bueno, pues sona a música celestial, és que és així.
Val. Vale, bueno, pues això ja ho veurem, si tirem al ple de novembre o al de desembre. De totes maneres, entenc que això, com dèieu, és una primera fase, de tres, me sembla que eren, si és el projecte que jo recordo, eh? Havia tres fases, crec. La primera era recuperar el càmping i després ja era activar la resta de la zona d'oci.
Bé, en aquest pla especial el que estem fent és fer-ho tot de cop, eh?
Ah, val.
No és que només fem el càmping, sinó és el pla especial de la reorganització de tot el recinte, amb els accessos, que n'hi haurà dos, si no vaig errat, però ja es farà tot. El que sí que he de dir és que des del primer dia que vam entrar nosaltres a l'Ajuntament ens hi hem ficat en això de les bases. I ja ho vam fer, ho vam portar a la comissió del gener. O sigui que ja portem molt temps parlant de les bases dintre de l'Ajuntament des que hem arribat nosaltres. Era capdalt, era una cosa prioritària que teníem nosaltres com vam arribar. Uh-huh. El que passa és que tots aquests canvis de plans especials i qüestions urbanístiques duren molt. Els terminis són molt llargs i són complexos. Per això encara estem on estem, però sí, que nosaltres hem desencallat això que portàvem callat moltíssim temps, perquè jo aquí, a les bases, tu dius, jo m'hi he banyat, evidentment que m'hi he banyat.
Jo també.
A les piscines de les dones, a l'Olímpica, encara me recordo del Pontet, però fins i tot també he vist el Senglar Roc allí, i he vist com destapaven les bases, les piscines, O sigui que ja tenen un temps en el qual s'ha anat deteriorant, des de deixar els usos que tenien de les piscines en si, però s'ha anat deteriorant poquet a poquet. Fins i tot hi anàvem de tant en tant per Tots Sants a fer alguna carnada i alguna abraçada amb els amics. Però sí, ara ja era difícil perquè també està en molt mal estat i nosaltres ja ens hem ficat des del primer dia que vam arribar a l'Ajuntament.
Bueno, m'alegro que no estigui la cosa arxiu, o sigui, que no estigui perduda en un caixó, sinó que s'hi estigui treballant. Abans de canviar de tema, Carme.
No, jo només volia dir que evidentment que tots estàvem per desencallar el tema de les bases, però qui ho havia de desencallar és la Generalitat, i la Generalitat mai ha estat tan a favor de fer coses amb l'Ajuntament de Lleida com ara. I això s'ha de reconèixer. S'ha de reconèixer, perquè el tema del càmping és un tema que no és que estigués encallat, és que no es podia fins que ara s'ha acabat i ara ja es pot. No? Però, o sigui, a vegades hem de dir, nosaltres a lo millor lo de les bases no es va fer bé del tot, en aquells moments bueno, van desaparèixer perquè van començar a aparèixer les piscines dels barris, perquè hi havia altres necessitats, perquè les coses canvien, ara tornem, com passa a la vida. Però, o sigui, no és que s'hagués desencallat, ojalà ho haguéssim pogut desencallar nosaltres, però nosaltres mai hem tingut de cara a la Generalitat com la teniu vosaltres. I això s'ha de reconèixer.
Deixeu-me que canviï radicalment de tema, que per desgràcia anem a parlar d'un tema que no és nou, ni molt menys, i que anem de seguir parlant, per desgràcia també, i és el tema de la inseguretat a la ciutat de Lleida. Recentment hem conegut que, a part de, bueno, dels incidents habituals, aviam, són habituals, però no haurien de ser, de agressions a la ciutat de Lleida, al casc antic, de tràfic de drogues, etcètera. A part de tot això, ara hi ha una nova modalitat que és robar a les ambulàncies que estan de servei. Ha passat 3 vegades en les darreres setmanes, però imagineu-vos, la imatge és la següent. Et truquen d'urgència, va l'ambulància al lloc, estan tractant a la persona, a la part del darrere, a la camilla, i mentrestant doncs aprofiten per robar a la part del davant, a la part de la cabina, de la zona del conductor, de l'ambulància, mentre els sanitaris estan al darrere atenent a la persona. En aquesta darrera ocasió, que és la tercera, en poques setmanes, el conductor va baixar perquè va notar que hi havia una persona a dins, li van pegar puntades, un cop de puny, però encara va impedir que s'enduguessin un dispositiu electrònic de la cabina. Jo preguntava avui que això jo no m'ho hagués imaginat a la vida, els oients, i que per què creien que estava passant. I us ho pregunto a vosaltres, o sigui, per què hem arribat amb aquests extrems? És a dir, anar a robar amb una ambulància, ja se m'ocorreixen pocs passos més que donarem, o que veurem.
Doncs si me deixeu intervindre a mi el primer, us explicaré que potser són les ambulàncies ara, però no és una tècnica delinqüencial que sigui nova d'ara. El descuidero, que se li diu en l'argot, el que aprofite el descuit d'uns altres per poder treure un fruit, això també ho feia sobretot amb els camions de repartiment. Si us en fixeu, totes les persones que fan repartiment de la ciutat amb furgonetes o amb camionets tanquen les seves camines perquè saben que mentre estan treballant darrere hi ha algú que pot utilitzar, sap que està ocupat en descarregar la caixa i no presta atenció amb els estris o les pertinences que té dintre de la cabina. També he de dir que en l'última reunió que es va tenir de seguretat, que es van fer els números dels anys anteriors, hem tingut una rebaixa dels delictes a Lleida, sempre sense comparar l'any passat, perquè l'any passat és de nou, l'any de la pandèmia, i no es pot tindre. És evidentment que hem pujat l'any passat perquè quan l'any passat no hi havia gent al carrer, tampoc hi havia delictes. Llavors, si mirem la comparativa amb el 2019, hem baixat en molts dels delictes. Hem pujat, potser, algun en aquest tipus delictiu, que seria un furt, que se transformaria en un delicte de robatori amb violència quan hi ha una agressió. Si la persona utilitza la violència per poder garantir la fugida, es diu que se converteix d'un furt a un robatori amb violència, d'acord? Però la part inicial, la tipologia delictiva inicial seria un furt, i aquí sí que hem trobat un repunt d'aquest tipus delictiu en certs llocs. No un gran què, però sí que han menguat els delictes violents i els delictes patrimonials en certs jocs, però aquest delicte patrimonial ha augmentat. Però no és d'ara, eh? Aquest tipus delictiu del descuidero, entre cometes, és el típic que s'aprofita de les situacions per poder treure un fruit fàcilment. Llavors, ara se n'han donat compte que dintre de les ambulàncies hi pot haver doncs estris que tinguin un valor molt alt i utilitzen, sabent que les persones estaran treballant a la part de darrere per obrir les cabines i emportar-se tots els telèfons o les qualsevol cosa, estris electrònics que hi hagi dintre.
Marisa Chandri.
No, a veure, jo quan t'escolto, Joan Ramon, és que em dona la sensació que vulguis justificar lo injustificable, o sigui, per molt que això s'hagi fet i com tu ho expliques i tal, jo crec que vamos, que és insòlid, o sigui, que la gent ja vagi a robar amb una ambulància...
I amb una església? I amb una església, creus que la gent hi va robar? Doncs hem tingut robatoris a esglésies.
I
el cepillo, el robatori del cepillo és molt vell i, bueno, doncs hi ha diversos llocs que la gent diu, o sigui, anar robant aquests llocs, doncs bé, la gent que se dedica a això sap que segons en quins llocs hi ha menys mesures de seguretat o l'atenció de les persones que estan guardant aquells objectes baixa, aquella seguretat que dona una ambulància no la dona un camió de begudes.
Ja, doncs, ja.
M'explico, i el que se dedica a això, doncs ara se n'ha donat compte que doncs, té la possibilitat del descuidero d'anar aquí per treure'n un fruit. Però jo no dic que ja n'hi ha hagut, que és una tipologia delictiva...
Sí, ha quedat clar això, Joan Ramon, ha quedat clar.
Sí, no, i després també, quan comentaves que amb la reunió de seguretat que vau tenir... doncs que es veu que hi ha una rebaixa de delicte respecte a fa dos anys, no? Doncs jo també et puc dir que la sensació en cap cas és aquesta. O sigui, jo crec que aquí a Lleida la sensació és d'una manca de seguretat. Per molt que les dades diguin el contrari, però jo crec que... No sé, cada dos per tres escolto els cotxes de policia, bueno, l'altre dia la violació aquesta, no?, que vam tindre a la falda del Castell, no? És que...
Sí. Bueno, Turó de la Sauvella és capítol a part,
eh? La sensació també compta, eh? Però...
Perdó, que demana la paraula a la Carme, que si no ens donarà temps. Carme.
No, jo el que volia dir és que hem arribat a un punt on la gent ja, el problema no és que no pugi la inseguretat, és que molta gent ja no denuncia. Perquè si tu te passeges, per exemple, per l'eix comercial i entres a les botigues i preguntes quantes vegades t'han robat, i dius, però què ho denuncieu? No, ja no ho denuncieu. Ja no ho denuncieu perquè hem generat un buenisme que t'està portant amb aquesta inseguretat de la que parlem. I per tant, jo crec que ha arribat aquell moment en què hem de començar ja a ser més durs. L'educació ha de ser millor, està claríssim. Que l'educació no és la correcta perquè els resultats no hi són. Està clar que el tipus de càstig que passa quan se troba un fur o tampoc no és l'adequat perquè es repeteix contínuament. I està clar que la gent ha perdut la por als cossos de seguretat. I, per tant, tot això s'ha de modificar. És agradable? No, però ho hem de fer. Hem de començar a ficar límits. No pot ser que no fiquem límits a les coses. I que una cosa és robar per necessitat i l'altra són aquest tipus de furs, perquè clar, fins i tot ja els hi canviem les paraules i adoptem la paraula aquesta judicial per... No, és que no és un robo, és un fur. Bueno, perdona, mira, és un robo de tota la vida, no? Sí. I llavors, bueno, hem de perdre aquestes pors, que el que està malament està malament. Ho hem de dir sense por i no passa res. I llavors, no hem de ser... Deixem aparcat el buenisme una estoneta.
El que diu la Carme Valls, de totes maneres, transcendeix a l'Ajuntament de Lleida. És una cosa ja d'estat, per entendre'ns.
El que està dient la Carme és que se modifiqui el Codi Penal. No està en les nostres mans municipals de canviar el Codi Penal. Estem dient que el que està dient la Carme és que no hi ha una correcció judicial clara i dura per aquesta tipologia delictiva, que és un delicte considerat lleu. No està considerat un delicte greu. Per això, les penes en aquest tipus delictiu doncs són petites i que una persona que potser te fa 80 delictes lleus a l'eix comercial, acaba entrant a presó i després compleixi els 7 anys de presó, però perquè se van acumulant petites condenes o petites penes. Però és que això és ve marcat pel Codi Penal i això no és una qüestió municipal. El que sí que he de dir és que els cossos de seguretat que actuen a la ciutat, tant la Guàrdia Urbana com els Mossos d'Esquadra, tenen moltes coses recuperades a persones que se dediquen habitualment a fer aquest tipus delictiu i que sí que és veritat que la gent no va denunciar, però és que s'ha recuperat els objectes i la feina policial s'està feta, el que passa que no hi ha denúncia. Doncs recomanaria a tothom i demanaria que es fiqués en coneixement de la policia tots aquests fets i demanaria a l'eix comercial que està fent referència la Carme, doncs que els botiguers fiquessin en coneixement de la policia local o dels Mossos d'Esquadra que tenen aquesta problemàtica i que ho denunciïn, perquè possiblement part de les pertinències que li han robat estiguin a comissaria.
Que ens plantem a les dues, que és un tema que, bueno, que l'hem obert avui, però que en tornarem a parlar. Joan Ramon Castro, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres. Carme Igualment. Valls i Marisa Chandri. Gràcies, bona setmana.
Gràcies, adeu.
Adeu.
Nosaltres que ens plantem a les dues de la tarda, sóc el Ricard Álvarez, segueixes ben informat el que queda de dimarts a la cadena COPE. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a les 12:20 des de COPE Lleida. Que acabis de passar un bon dimarts i recorda que seguim en pandèmia, escolta, que si pots, dugues la mascareta, ventila bé i mantén la distància.